Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem programa des de Lleida avui, divendres 22 d'octubre, portes d'un nou cap de setmana, el penúltim del mes d'octubre, abans d'arribar al que serà el darrer en molts anys d'aquesta manera, perquè recordeu que aquest any l'octubre ha tingut 5 divendres, 5 dissabtes i 5 diumenges. Serà el cap de setmana vinent en el que acabarem el mes, la setmana i, a més, la castanyada o el Halloween, si vols, i és únic. Ara no recordo, però sé que passa cada 200 i no sé quants anys. En fi, què fem tot seguit? Busquem la previsió meteorològica, farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres avui l'advocada Maria José Horcajada. També parlarem de música en viu i en directe. Ho fem des de la redacció del diari La Mañana, amb el seu redactor en cap, amb l'André Rodríguez, i també ens quedarà temps per parlar de llibres. Ja saps, la Llibrera't. La Llibrera't, que ho fem amb l'Anabel Ramos, que és la prescriptora de la Biblioteca Pública de Lleida, és bibliotecària també, i que també ens acompanya cada dues setmanes aquí al programa. A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cine, i ja ens acostarem a les dues amb l'Espai Groc. Però abans, l'Alba López, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, ens explica quina és la previsió meteorològica. Alba López, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuem durant aquesta segona meitat del dia a la vessant nord del Pirineu amb cel ennuvolat i encara amb alguna pluja que tindrà tendència a remetre durant aquesta segona meitat del dia i una cota de neu que baixa dels 2.000 als 1.600 metres. A la resta de comarques lleidatanes predominen durant aquesta tarda els cels poc ennuvolats. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui baixen a la Vall d'Aran, a la resta canvien poc, màximes que arriben als 14 graus a Viella, 21 a Tàrrega i la Seu d'Urgell, 22 a Balaguer i Lleida. Tot això amb vent variable i fluix. De cara a demà dissabte començarem el cap de setmana amb una jornada molt estable, marcada pel cel força blau. Lluirà el sol durant tot el dia, excepte primeres hores del matí a la zona de la Vall d'Aran, on trobarem intervals de núvols baixos matinals. Les temperatures mínimes baixaran, encara amb algunes gelades al Pirineu, i les màximes canviaran poc. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem de començar parlant de successos. Detingut un home per donar diverses puntades i un cop de puny a la seva parella a Lleida. L'home va ser arrestat per un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. També l'Ajuntament d'Alcarràs finalment ha arxivat l'expedient administratiu obert contra Esquerra arran d'una denúncia de la policia local. La investigació segueix el seu curs per la via judicial, tot i que encara no s'ha pres declaració a cap dels imputats. I responsables del rectorat de la Universitat de Lleida han fet diverses peticions a les regidories d'urbanisme, serveis urbans i medi ambient de la Paeria per informar de la plaga de rates al pàrquing que estan patint. Que, curiosament, l'UdL ha hagut de parlar amb totes aquestes regidories quan resulta que, per desgràcia, a les televisions, fins i tot d'àmbit nacional, hem pogut veure les imatges i ja no diguem per internet. El rectorat ha demanat solucions contra els rosegadors que es troben fora de l'edifici, concretament a l'aparcament, que és de titularitat municipal, a més. La universitat també reclama més neteja davant d'aquesta situació, perquè també és veritat que ara amb les televisions venint a gravar aquest racó de Lleida, que n'hi ha molts altres amb rates, però aquest que s'ha popularitzat, el que sí que hem pogut comprovar és que a part de les rates hi ha molta brutícia acumulada. I no parlo de que s'escombri cada dia al carrer, sinó que potser parlem de setmanes, presumptament, perquè tampoc ho sabem. Els veïns de la zona estan preocupats perquè les rates fins i tot pugen als arbres del petit bosquet que hi ha al pàrquing i asseguren que surten per tot arreu, així com per les escales posteriors per accedir a l'edifici. Per la seva part, l'Ajuntament de Lleida va anunciar que ara sí estan treballant ja per reduir la presència de rosegadors al carrer davant de les queixes de la ciutadania. No van poder-ho detectar, sinó que ens hem hagut d'esperar que es queixés tothom d'aquesta plaga per posar-hi remei. Municipalia ha tancat amb un 18% més de visitants i bones expectatives. La consellera Vilagrà va anunciar una pròrroga dels PUOSC fins al juny del 2022. Ho deixem aquí i tot seguit estem parlant de temes de dret, de legals, amb María José Horcajada.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ens arriba avui la informació de la nostra advocada, la María José Horcajada, que ja saps que la trobes a internet, horcajada-abogados.com, que estan a l'Avinguda Blondel número 27 a Lleida i que també tenen un número de telèfon on t'atendran de manera ràpida, 973-28-14-24, 973-28-14-24. De totes maneres, si te'n vas a la seva plana web, doncs des d'allí trobaràs tota la manera de posar-se en contacte amb ells, on estan, etc, etc. Horcajada-abogados.com. Amb nosaltres avui la María José Horcajada. María José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
María José, avui tractem d'un tema que té relació amb els bancs, que jo crec que més d'una persona ens hi hem trobat, jo us ho dic en primera persona també, perquè ja sabeu que és habitual que a l'hora de comprar una vivenda o una segona residència, doncs necessitem finançament. Escolta, tampoc està la història com per tenir-ho tot, però és molt habitual, no? Durant molts anys els consumidors ens hem trobat que quan hem anat a l'entitat bancària a demanar el préstec hipotecari, aquesta entitat ens ha imposat la contractació d'una sèrie de productes vinculats. O sigui, ja és prou complicat tot el tema de les hipoteques, com que després et posicionen allí dins productes vinculats, entre ells, doncs, la contractació d'una assegurança de vida de prima única. María José, pot el banc condicionar l'autorització de la meva hipoteca a que jo contracti aquestes assegurances?
Doncs evidentment que no. I de fet, avui en dia ja tenim una llei, ja la llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que prohibeix precisament i expressament les pràctiques del que s'anomenen ventes vinculades als préstecs, no? Evidentment, té alguna excepció, però està prohibit d'una manera general. Uh-huh. També ja tenim moltes sentències, és a dir, jurisprudència, també aquí a Lleida, que han anul·lat aquestes assegurances que el banc havia imposat als clients al contractar el préstec hipotecari, perquè els jutges consideren que són perjudicials per al consumidor i que han estat precisament imposats a l'entitat bancària.
Clar. Bé, què són? Perquè la gent no ho entengui. Les assegurances de vida de prima única.
Bé, una assegurança és una assegurança de vida, és a dir, una assegurança que en cas de defunció, doncs l'entitat asseguradora paga el beneficiari, en aquest cas el banc, la quantitat doncs, del capital pendent del préstec en aquell moment. Què passa? Doncs que aquesta assegurança de vida, pel que fa al pagament de la prima, es pot contractar de dues maneres diferents. Una és, com és habitual, és a dir, el pagament anual de la prima, o l'altre, el que s'anomena prima única, és a dir, que se fan pagar totes les primes de cop. ¿Vale? És a dir, si hi ha una hipoteca de 10, de 15 o 30 anys, totes les primes d'aquests 10, 15 o 30 anys. No? Lògicament, el que li interessa al consumidor seria el pagament anual, no? Perquè a veure, no és el mateix pagar una prima, per exemple, d'uns 500 euros una vegada a l'any, que de cop te facin pagar quanties que poden ser, per exemple, 20.000 euros d'un sol cop. No? El primer cas seria el que anomenàvem prima anual i el segon, el que és la prima única.
Clar, un desavantatge claríssim seria aquest.
Sí, sí, i clar, i n'hi ha molts altres, com tu deies, és a dir, quan una persona va al banc a sol·licitar un préstec hipotecari vol dir que necessita diners, està comprant una vivenda i necessita finançament. Clar. Què passa? Que si, per exemple, necessitava un capital de 150.000 euros, per culpa doncs, d'aquesta assegurança, n'ha de demanar, si la prima única són 20.000 euros, 170.000, imagina't. Què passa també? Doncs que en aquest cas, aquest import, com no té els diners, s'acostumen a sumar el principal de la hipoteca i ha de pagar uns interessos per aquests diners, la qual cosa, doncs, evidentment, només beneficia el banc. Què ens trobem, també? Doncs que com has pagat de cop tots aquests anys de prima, si tu vols modificar aquestes condicions o vols fer algun tipus de canvi, doncs te trobes amb molts més problemes. I una quarta desavantatge que podríem dir és que no pots triar l'entitat asseguradora i, per tant, no pots beneficiar-te d'unes assegurances més barates. La majoria de casos ens trobem que són entitats d'asseguradores vinculades o del mateix grup que l'entitat bancària. És a dir, cap benefici pel consumidor i només beneficia l'entitat bancària, que a més té com una sobregarantia.
I podem fer alguna cosa, Maria José, si ja resulta que ens està escoltant una oient o un oient i diu, és que a mi em va passar això, però jo ja he signat i ja en tinc una de posada dins de la quota?
Bé, doncs contactar amb un professional, amb un advocat o advocada especialista en temes bancaris, que li demanarà doncs la documentació i valorarà la possibilitat de declarar la nul·litat d'aquests contractes i la devolució del que hem pagat. Nosaltres al despatx sempre el que fem és una reclamació extrajudicial a l'entitat bancària i si passat doncs, 2 o 3 mesos no ens contesten, ens donen la raó o, perdó, si no ens contesten o bé ens diuen que no ens retornen els diners, llavors el que fem és interposar la corresponent reclamació judicial perquè sigui el jutge doncs, qui obliga l'entitat bancària a retornar-nos els diners.
Doncs ja ho veieu, és fàcil això. El millor és un bon assessorament. A Horcajada d'Advocats porten més de 20 anys en experiència en dret bancari i en reclamacions en defensa dels consumidors. Els trobeu a internet horcajada-abogados.com o al 973-28-14-24 i a l'Avinguda Blondel 27 a Lleida. Maria José Horcajada, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ara ja sí que és aquell moment en el que anava a dir, agafem els trastos i marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Bueno, els trastos, escolta, avui en dia amb un mòbil i un micròfon ja faríem, eh? Vull dir que és que la digitalització també ha fet que cada vegada necessitem menys aparells, però vaja, que ho fem virtualment a través del telèfon. I tenim el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye,
por cierto, que tú, respecto a los premios Ondas, tienes que estar doblemente satisfecho.
Muy orgulloso.
Porque, por una parte, y no por ese orden, pero por una parte, le han dado un premio Ondas al Pirata y su banda de Rock FM. Entiendo que te toca aparte, porque yo ya te considero patrimonio de Rock FM. Y por otra, porque se lo han dado así que también desde el punto de vista del programa deportivo. Con lo cual, oye, doble alegría, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo por parte de mi hijo.
Ya supongo, pero bueno, de Rock FM también te toca, ¿eh?
Sí, bueno, claro, por supuesto, siempre por supositorio vía rectal, que digo yo. Claro, obviamente Rock FM estoy enganchado durante todo el santo día aquí en la redacción, que lo tengo como hilo musical.
Estoy enganchado.
Pero mi hijo, hombre, ya sabes, esto de lo que se trata es de ir mejorando la estirpe, oye.
Bueno, pues ya está, ¿eh? Ya está. Bueno, oye, en según qué faceta, porque yo creo que en según cuál eres como casi insuperable, ¿eh?
Bueno, no hay nadie mejor que nadie, como cantan los del último de la fila.
Mira, muy bueno eso. En fin, bueno, premios Ondas que reconocen la trayectoria, la faena, el buen hacer. A ver, no vivimos por los premios, pero cuando uno hace buena faena también se agradece, ¿eh?
Además, sí que estuvo en la COPE haciendo...
Sí, señor. Un verano.
Haciendo prácticas en la COPE,
señor, sí,
antes
señor.
De estar en la SER.
Sí, sí.
Y también estuvo en la mañana, obviamente.
Sí. Bueno, oye, yo creo...
Y cuando era chavalillo, me lo llevaba yo al Diario de Lérida, que yo ya estaba en el Diario de Lérida, y por allí correteaba por la redacción de Radio Popular, que se llamaba Radio Popular, cogía el micro y radiaba los partidos.
Fíjate si le viene de lejos, ¿eh?
Sí, lo tienen los genes.
Bueno, pues ahí se nota. Bueno, en fin, vamos con el tema principal de cada viernes, que hablamos con Andrés, que es la música en vivo y en directo en la ciudad de Lleida, que bueno, próximamente van a cambiar la hora, la semana que viene será, y poco a poco vamos...
Sí, a mí también me cambiará el año.
Bueno, sí, es verdad, también te cambiará el año, es verdad, la hora y el año.
La noche del gran castañazo.
Sí, señor. Bueno, y además este año te clava, va todo el mismo día. Bueno,
sí.
Digo que también, bueno, vendrá más el frío y bueno, veremos cómo sigue la lo de música en directo en la ciudad, pero de momento tenemos propuestas.
Sí,
para este
vamos, vamos espabilando un poquito. Bueno, mira, esta misma noche tenemos al último escuadrón que descarga su artillería musical en el Comedia a partir de las 11. Y luego tenemos el ciclo este de Vesprades, que están haciendo los Ateneus, que tenemos a la Guada Garino, que es una cantautora nacida en Argentina, pero que reside en Lleida desde 2013, que será la protagonista esta tarde, porque es más tarde que noche, en el Ateneo Popular de Ponen de Lleida, y el domingo lo hará lo propio en Quisona. Y este mismo ciclo llevará al Edu Escaño al Casino de la Granadilla el sábado. Y allí, aparte de presentar su disco Catalec de Hominis Dispersos, que se le quedó estacionado a causa de la pandemia, también hará temas del que será su nuevo álbum, que va a titular Kim Merder y que lo está ya grabando.
Uh-huh. Muy bien.
Viernes también tenemos Cançons entre bancals, que se hace en el Teatro de la Amistad de Mollerussa, hoy a las 7:30, con entrada gratuita. Lo guapo de esta publicación, que es una publicación de Jordi Bonilla, es de que recupera a tres bandas que estaban inactivas en el del Pla d'Urgell, como son Jack Raymond, Malson y Hewell. Y también estará Sonotone, pues amenizando la presentación de este libro.
Uh-huh.
Y hay que destacar también de que el Festival de Fado, que ya llega a su conclusión final este fin de semana, hoy viernes a las 9 actuará Fado en trío en la Sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell y mañana sábado a las 10 en el Café del Teatre. Los precios son de 12 euros anticipadas y 15 en taquilla.
Uh-huh.
Y viernes, hoy también esta noche, tenemos a Steven Munar and the Miracle Band, que es una propuesta muy interesante de un músico mallorquín, pero de madre inglesa, que es un veterano con twist, como él mismo se autodefine.
Uh-huh.
El sábado también tenemos al Javier Sarvise y Jordi Cucó, que rememoran al último de la fila en el Sicoris Club y que siguen buscando nombre porque no se llamaban el penúltimo y les pegaron un toque de atención una banda de Albacete que se llamaba el penúltimo tributo.
Ah.
Y se prestaba confusiones y bueno, entonces dicen para evitar polémicas, pues digo, vamos a buscar nosotros.
Será por nombres, pero bueno, que los cojan bien, que hay de todo.
Sí, dicen que no tienen prisa.
Bueno.
No tienen prisa. Y luego tenemos en el sábado en Almacelles el Rural Punk Fest, que bueno, es la presentación del nuevo número del fanzine Silencio Tóxico. Habrá una punchada de vermut con Mardito Roedó y Zaguán y después de una comida vegana se hace un concierto con el que estarán las Rapenades, que es el power trio punk de aquí de Lleida, compartiendo cartel con Pauls y con Pencats Dizzy. O sea, es exclusivamente para los punkis.
Bueno, pues nada. Muy bueno.
No está nada mal.
Pues hay propuestas, muchas.
Sí, muchas. Y el sábado, que no se me olvide, hombre, mi amigo el Josep Manel Vega, que fue el primer concierto que vi después de todo el confinamiento y tal, que estará en la Fira de la Terra de Solsona.
Bueno.
El sábado a las 10 de la noche y presentando pues sus improvisaciones construidas a partir de los elementos musicales que utilizaba en cada lugar que ha estado recorriendo.
Uh-huh. Muy bien, pues tenemos propuestas para que la gente escoja. Lo que vamos a hacer ahora es lo que hacemos cada viernes, escuchar de viva voz el Melo Malo, que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo, pues los viernes lo tenemos aquí en exclusiva. Oye, que esto es un lujo, ¿eh? Andrés Rodríguez, ¿cuál es el Melo Malo de esta semana?
Cada vez que paso por delante del recinto del Parque Municipal de Les Bases, me da mucha pena ver cómo ese espacio, que podría ser idílico, estaba dejado de la mano de Dios y aumenta mi asco por esta política de intereses creados con odios encontrados. Después de muchos tiras y aflojas, de prometer hasta meter y una vez metido, olvidar lo prometido, de farsas constantes de que si construir una superficie comercial o un parque monotemático de los pitufos, de que sí, de que no, de que caigo en chaparrón, seguimos comprobando que Les Bases siguen condenadas al más terrible de los olvidos. No valen los ecos de ese amor municipal de hacer un festival de electrónica, que no de música, ni de pamplinas varias surgidas de boca de los más mentirosos del lugar, como son los que ostentan un poder que no se merecen. El tema de las bases no lo tengo olvidado, y me da mucha rabia tener que aguantar a esos que solo representan a los suyos con el lema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es increíble cómo la gente se olvida de todo, incluso de sus propias raíces, cuando ese rincón fue considerado como la gran obra social realizada por el municipio en la posguerra y durante muchos años fue uno de los principales atractivos y motivos de orgullo de Lleida, tal vez cuando aún se la permitía llamar Lérida, pero nunca jamás desde que su verdadero nombre es La Herida. Recuerdo que en los felices 70 y antes, el camping tenía resonancia internacional y hubo años que cruzaron el telón del calor, como se denominaba la puerta del parque, hasta 500.000 de personas. Las prestaciones no podían ser mejores, con 7 piscinas, 2 de ellas gigantescas, en las que se podían bañar 20.000 usuarios, restaurante, bares, supermercado, zonas verdes, espacios deportivos y camping. En suma, un pequeño paraíso situado a 7 escasos kilómetros del centro urbano, que se convirtió en una especie de playa del interior y punto de encuentro durante décadas. En los 90 comenzó un declive progresivo que llevó al cierre de las piscinas y del camping en 2003, provocado por la avalancha de las desperdiciadas piscinas de barrio. El lugar se intentó recuperar con suma dignidad con las 4 ediciones del Festival Senglar Rock, del 2005 al 2008, pero el hermetismo local llevó al acongojamiento cuando llamaron a la puerta otros grandes festivales que querían venir aquí. Ahora ya nadie habla de las balses, pero yo sí. Por muy caraduras que sean, a ver si se les cae la cara de vergüenza a esos que simulan tener tanto amor por el pueblo. ¡Oh, yeah!
El tema de las bases, ya sabes que pienso que la gente que lo hemos vivido, pues claro, lo recordamos con nostalgia y además vemos las posibilidades de ese recinto. La gente que quizá son más jóvenes y ya no lo han visto ni lo han vivido, porque hace muchos años que las bases sin querer están ya en desuso o casi abandonadas, bueno, abandonadas del todo ahora, pues quizá no lo viven tanto, pero yo creo que hay muchísimas ciudades en España que pagarían por tener una extensión a esta distancia de la ciudad, con un acceso tan cómodo, con una carretera prácticamente recta, y nosotros lo tenemos y no lo sabemos aprovechar. Es que no sabemos qué hacer ahí, ¿eh? Es que no sabemos. Bueno, no sabemos. Los que deciden no saben qué hacer. Nosotros sí que lo sabemos.
Ya.
Pero ahí están.
Sí, cuando hicieron el Senglar Rock, el festival, venían y flipaban.
Claro.
Flipaban, ¿eh? Querían venir aquí a instalar festivales, porque aquí ni el Festival de la Vaca se podía haber hecho aquí perfectamente.
Claro, claro. Es que de verdad, está a una distancia tan buena de la ciudad, con unos accesos tan buenos, que además tiene el enganche con la autovía al lado. Pues que aquí, no sé, falta imaginación o falta algo más, ¿eh? Pero que no sepan qué hacer con eso. Es que claro, es que es una pena, ¿eh? Pero bueno, mira, nos ha tocado
claro,
vivir eso.
Entonces, todo para el pueblo, pero
oye,
sin el pueblo.
Yo, que te digan lo que quieran. Yo sí que sigue hablando de las balsas, no te olvides. Que
No me olvido, no.
Que nos representas a muchos, ¿eh?
Paso muy a menudo por allí delante y me da, de verdad, que me da mucha nostalgia y mucha pena.
Es verdad.
Verlas así.
Es que es así. Andrés Rodríguez, como siempre, un placer. Buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I aquesta setmana toca camí cap a arribar a la una, parlar de llibres. Ja saps que tenim un espai cada dues setmanes amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària, que està a la Biblioteca Pública de Lleida i que, a més, és prescriptora. És aquella persona que, si tu tens ganes de llegir, però no t'aclareixes o no saps ben bé què triar, parla amb l'Anabel o amb qualsevol persona del seu equip, que et guiaran, i a més et guiaran bé. És que estic segur, perquè mira, tota la gent que estic començant a conèixer, que han tractat amb l'Anabel i que li han preguntat, són persones que s'han quedat enganxades a la lectura. Per tant, escolta, això és molt bona senyal. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, el nostre espai, l'espai en el que parlem de llibres, en el que ens fas recomanacions de lectures que l'anomenem Allibrera't. És un nom que ens van proposar a través de... Bueno, vam demanar als oients, envieu uns noms, i entre els que van enviar, doncs vam triar aquest. A l'Anabel li va agradar, a mi em va encantar, Allibrera't. I avui, Anabel, mira, et presentaré la persona que ens va enviar el, la proposta de nom.
Que,
a més, jo crec que Lleida és molt petita, igual us coneixeu i tot, eh? Maite Alarcón, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La coneixes, Anabel, a la Maite?
Sí, ah, mira. Sí que la conec, sí que la conec.
Però d'oïdes o us heu vist?
No, ens hem vist, ens hem tocat i ens hem abraçat. Som molt abraçadores, la Maite i jo. I a més, ens hem recomanat molts llibres, també, o sigui, que és fantàstic.
Bueno, Maite Alarcón...
Sí, hola, bon dia. La bon veritat dia. És que ens allibrerem molt, l'Anabel i jo.
Veus? Escolta, jo el vaig trobar molt encertat, aquest nom, eh? Allibrera't, però igual, tu igual ja l'havies fet anar, o ja el tenies al cap, o, o et va venir al moment?
Em va venir al moment, la veritat és que va ser així, eh? Bueno, a mi m'agrada molt jugar amb les paraules, bueno, vaig pensar en dos paraules tan potents com llibre i llibertat, i em va venir, al principi em va venir el participi, allibrerat, però... Clar, exclou el femení i no té tanta força com l'imperatiu, no? Allibrera't.
Sí, sí, allibrera't, escolta.
Sí.
A mi em va encantar, sí. La veritat és que... I, a més, jo crec que reflexa molt l'esperit, no?, amb el que un ha d'agafar un llibre. És a dir, fes un parèntesi i si són 20 minuts, 20 minuts, però oblida't de tot. Allibrera't.
Exacte, sí, perquè... Quan t'endinses en un llibre, perds el món del teu voltant de vista, no? I el món que realment existeix és el món que està allà dins de les pàgines, no? I és una espècie de llibertat. I al mateix temps estàs amb el llibre. Per tant, bueno, està molt bé aquesta paraula. Estic molt contenta que l'hagueu triat.
Maite, tu llegeixes, això ja ho tinc clar. Però escrius també?
Sí, també, de tant en tant.
També escrius, mira.
Sí, també.
I tens alguna cosa a punt?
A punt, sí. Al gener publico novel·la.
Doncs escolta,
sí.
Ara que ens coneixem i que tens el nostre número de WhatsApp, m'envies missatge i ens ho fas saber, eh?
Molt bé, sí, i tant que ho faré.
Evidentment que sí.
Un gust.
Pues Maite Alarcón, escolta, primer de tot, gràcies per participar. Bueno, no era un concurs, però jo, Anabel, no sé si... Haurem de buscar alguna cosa, Alguna cosa haurem de buscar per la Maite. No sé com ho farem, a veure.
Hem de buscar un premi en forma de llibre, eh?
Deixa'ns temps, Maite.
Molt bé, no hi ha pressa. Perquè sempre tinc molts llibres per llegir, per tant, tranquil·litat.
Molt bé, Maite Alarcón, que ha estat un plaer conèixer-te i gràcies per participar, sobretot.
A vosaltres, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Gràcies, Maite. Adéu.
Home, com que, Anabel, m'has dit que sou tan abraçadors, doncs ja li dic una abraçada a la Maite.
Això, una abraçada, sí.
No, i a més, les ganes que en tenim d'abraçar, que portem un any i mig de sequia, quasi bé com el que diu. Bueno, doncs escolta, Allibrera't, aquí és la història que hi ha darrere d'aquest nom, d'aquesta secció, que jo crec que és una secció que creixerà i molt, ja ho veureu. El que passa és que hem de començar a poc a poc i anar fent la feina a poc i bona lletra, mai millor dit. Anem a buscar l'altra, bueno, la vessant principal d'aquest espai, perquè amb l'Anabel Ramos el que volem és que ens expliqui i ens faci propostes, i a més propostes de vessants molt diferents, perquè cadascú triï... Aquí l'important és llegir, llavors l'important és que cadascú se senti còmode o còmode amb el llibre que llegeixi, i per tant l'Anabel, que això ho té claríssim, ens fa moltes propostes. Comencem recordant que des de la biblioteca teniu un detall magnífic cada any.
Sí, cada any celebrem el Dia de les Escriptores. Aquest enguany hem celebrat el dia 18 d'octubre. És una commemoració, o és una celebració que es fa arreu de totes les biblioteques. Fan diferents activitats. Nosaltres aquí a la biblioteca quasi sempre coincideix amb el grup de lectura que coordino, i enguany hem fet també un espectacle literari que es diu Papers en un calaix, que commemorant a Concepció Maluquer. I doncs això, se celebra el dia 18 d'octubre, enguany el dia 18 d'octubre, perquè se fa al voltant del dia 15. És el primer dilluns que estigui sí, a prop del 15 d'octubre.
Molt bé.
Sí, bueno, per fer visible això, el treball sí, de les persones escriptores.
Bueno, i justament per això, avui les propostes que ens duràs totes són d'escriptores.
Sí, avui tots són dones.
Pues vinga.
Vinga, comencem. Començo per un assaig. Que es titula Todo sobre el amor, d'una escriptora americana que es diu Bell Hooks. És un llibre que està editat per Paidós. És una novetat, a més, o sigui que és un assaig que parla sobre l'amor. Novetat per l'edició aquí a Espanya, o en castellà, perquè el llibre original és de l'any 2000, es va publicar a Estats Units, i és de l'any 2000. El que passa que vam poder copsar lo actual, que és tot els temes que tracta. O sigui, parla sobre l'amor de diferents vessants, no només l'amor romàntic. Aquí parla de tot tipus d'amor,
l'amor
a la família, el d'amics, i és brutal, és la Bíblia de l'amor. És un llibre que considero imprescindible.
Això són paraules majors, eh?
Són paraules majors, per aprendre a estimar.
Com, torna-la a recordar.
Todo sobre el amor.
Todo sobre el amor. Home, el títol, la veritat és que ens ho deixa bastant clar. Eh?
Sí, Todo sobre el amor. Bell Hooks, de Paidós, 2021. El tenim aquí a la biblioteca, que podeu agafar en préstec.
Molt bé.
D'acord? Després, vaig amb una novel·la. Bueno, dos novel·les.
Vinga.
La primera, perquè és un títol contundent, eh?
Mm?
Per què ser feliç quan podria ser normal? Per què ser feliç quan podria ser normal? L'escriptora Janet Winterson és una escriptora anglesa. Va publicar aquest llibre l'any 2011 en anglès. Després es va traduir per Lumen l'any 2012 i ara està traduït per Periscopi, edicions del Periscopi, el 2021. Mm. És a dir, que també seria una novetat en el mercat català. És una obra que no és ben bé una novel·la, no és ben bé un assaig, serien com una espècie de biografia novel·lada o una novel·la amb relats personals, no? D'explicar la seva pròpia experiència quan és adolescent i comunica a la seva mare que li agraden les dones. Llavors ella li diu per què, diu perquè vull ser feliç, i llavors la mare li va preguntar i per què vols ser feliç si podria ser normal. I ara d'aquí doncs ella escriu aquest llibre.
Bueno, és una bona reflexió, de fet.
És una bona reflexió. Per què vols ser feliç si podria ser normal? És un llibre que recomano moltíssim perquè a més fa molt valor, posa molt èmfasi en la lectura i en el poder de la lectura i de com els llibres ens salven. Val? Després, una novetat.
Vinga.
La Tina Vallès, que és una escriptora de Barcelona, ha escrit un llibre que es diu El senyor Palomar a Barcelona.
Ah.
És un llibre breu que parla d'un senyor que arriba des de Roma a terra a Barcelona i s'instal·la a la ciutat per treballar a la ciutat. I se dedica a passejar per tots els carrers de la ciutat i per observar tot el que passa al seu voltant. Seria com una espècie de boier.
Sí.
I va analitzant tot el que, bueno, això, tot el que va passant per tota la ciutat. És un llibre que recomano moltíssim, són capítols molt breus, tots amb un títol que fan una mica de joc amb el que l'autora, diguéssim, ha jugat amb nosaltres, amb els lectors i les lectores, amb cada un dels fragments.
Clar, a més, la gràcia d'aquest tipus de llibres és que si coneixes algun indret que descriu, doncs hi pots arribar, però no amb una fotografia, sinó amb una descripció, i això també té la seva gràcia.
Sí, sí, a més, no només llocs, també, o sigui, el llibre passa durant un any, és el transcurs d'un any, ella aterra a Barcelona a l'agost del 2020, no, perdó, el 2019 i fins a l'agost del 2020. Llavors, a més, fins i tot inclou dins el tema de la pandèmia. Ella arriba a Barcelona per investigar la ciutat i per recórrer la ciutat i de sobte es troba que al març del 2020 el tanquen.
Déu-n'hi-do.
I és com a... Què passa?
Déu-n'hi-do.
Està molt bé. M'ha agradat molt.
Molt
a més, l'altre dia va venir a Lleida a presentar el seu llibre, aquest llibre,
ah?
La Tina Vallès.
Molt
el dissabte va estar aquí a Lleida.
Molt bé. Vinga, poesia.
Poesia. Elvira Sastre és una poeta espanyola que escriu moltíssim, ha escrit assaig, ha escrit novel·la i ha escrit La soledat d'un cuerpo acostumbrado a la herida, que és un llibre de poesia editat per l'editorial Visor i amb un pròleg de Joan Margarit. imprescindible. Parla sobre l'amor, sobre el desamor, sobre la tristesa. És un llibre, bueno, són unes poesies precioses. M'han agradat moltíssim, moltíssim. Vull dir, qui li agradi la poesia o qui no li agradi la poesia i vulgui començar.
Això no va dir, això no va dir. Perquè de vegades aquests gèneres ens fan com una mica de barrera. És a dir, sí. Ui, ui, jo això no ho entendré, no ho sabré fer, no. I em sembla bé que hagi aquests títols d'entrada per entendre'ns.
Sí, sí, sí. A més, bueno, ha publicat moltíssim, La Elvira Sastre, a més, és una poeta, que una escriptora que està també molt a les xarxes, vull dir que és accessible.
És accessible, sí. Val, tenim tres propostes més, una de còmic, una d'infantil i una de públic juvenil, sí. O sigui, imagineu-vos, arribem a tot arreu. Va, de còmic, però de còmic d'adult.
Sí, còmic d'adult, Alison Bechdel, que és l'escriptora d'un llibre que es diu Fun Home, i una família tragicòmica. El tenim en català i en castellà. És un còmic que parla també sobre la seva vida i sobre les seves experiències. Tots els que... Bueno, aquest còmic en concret, el de Per què ser feliç, com podria ser normal, el de l'amor, fins i tot, també, l'assaig sobre l'amor, hi ha molts llibres dins del llibre. És a dir, fan moltes mencions a llibres, parlen sobre els llibres, parlen de com els llibres ens han salvat, no?, en moments determinats de la nostra vida. La Bell Hooks, per exemple, a l'assaig diu que els llibres són com a àngels, no?, que a vegades ens salven de moments o de situacions. I bueno, penso que és molt encertat.
Sí, aquest
és molt divertit, és una família tragicòmica, és tragicòmic més que divertit, aquesta és la paraula. Infantil. Les bruixes d'Arlet, de la Belle Olid, i il·lustrat per Pep Montserrat. Editorial Convent, és de l'any 2020, o sigui que també és novetat. I és un llibre unidós que seria a partir de 8 anys, per llegir sol ja, i si no, doncs per més petites, bueno, acompanyats dels adults.
Sí, no, i a més és força maca aquesta situació, però també perquè puguin començar a donar els seus passos a la lectura, que també els agrada.
Exactament. Molt ben il·lustrat, té unes il·lustracions molt boniques i parla sobre unes bruixes que es troben de sobte un ou al mig del bosc i no saben què fer-ne.
Clar, a tot això, la gent que ens està escoltant, fixeu-vos que us estem donant idees, a vegades pels nets, pels fills, és que a vegades o regalar o ens n'anem amb el nostre fill adolescent a la biblioteca junts i que triï un llibre. Vull dir, són activitats per fer, perquè ara, abans d'acabar, la Anabel encara ens donarà la proposta juvenil, que per cert, no sé si és la franja d'edat més difícil per fer llibres.
Sí, perquè hi ha un moment que... Primer perquè no sé si és que estan molt enfeinats amb l'institut i hi ha d'altres coses també que els atreuen molt.
Sí.
Els hi fan llegir potser coses que no els atreuen tant i llavors és difícil trobar... Hi ha moltes vegades que passa que els nens o les nenes, no?, els infants, fins a una edat llegeixen molt i de sobte deixen de fer-ho.
Sí. Escolta, aquest tema que has obert el podríem tractar més endavant. Les lectures obligatòries dels instituts, qui carai les trie? Perquè, de veritat, no, jo t'ho dic perquè a casa, afortunadament, llegeixen els meus. I amb algun llibre et diuen, ui, aquest llibre m'ha agradat molt. I en canvi a d'altres et diuen que no i que és bastant global a la classe. Jo ja entenc que tampoc se'ls ha donat tot mastegat, però a vegades, bueno, no sé, a veure en quins criteris es tria tot això. Però bueno, això serà un altre dia. Va, el títol juvenil.
L'últim. És una novel·la de ciència-ficció. És una novel·la juvenil de ciència-ficció. Juvenil i també per adults. Vull dir... Està catalogada com a juvenil, però els adults la poden llegir perquè és fantàstica.
Molt bé.
L'escriptora es diu Úrsula K. Le Guin, és una escriptora, era una escriptora conegudíssima, amb moltíssims llibres escrits, poesia, narrativa, contes infantils, crítica, però sobretot va ser molt coneguda per llibres de ciència-ficció i de fantasia. Molts premis. I el títol és una sèrie de tres. El primer és un mag de Terramar. I saps Harry Potter?
Sí.
Doncs seria l'origen de Harry Potter.
Bueno.
Val? Pues, és a dir...
Té bon ganxo, Té bon ganxo.
Sí, no podríem fer no podríem tenir un Harry Potter si no hagués existit l'escola de mags de Terramar. Terramar va ser l'original, la més acurada i la millor.
Doncs...
Això parlen del llibre d'un mag de Terramar.
Sí, doncs pues és un bon ganxo per entrar en aquesta lectura, mira.
Sí.
M'ha semblat bé. A Llibrerat, cada dues setmanes amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària i prescriptora de llibres a la Biblioteca Pública de Lleida, us fa l'Anabel, jo escolto i prenc notes, eh? Però l'Anabel és la que us fa les propostes avui, tot de dones escriptores, perquè aquest passat dilluns van fer el Dia de les Escriptores a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A tu, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Llevamos ya 9 días consecutivos con el precio de la luz del megavatio hora por encima de los 200 euros. Esto es insostenible y no parece además que toque techo. Estamos pagando por la luz 6 veces más que hace justo un año, y este encarecimiento es solo la punta del iceberg de una escalada de precios que estamos notando ya y que vamos a ver cómo afecta a la Navidad. Tenemos encima la tormenta perfecta, una subida de la luz que, sumada a la de los combustibles, dispara todos los precios: el transporte, la comida, los juguetes. Los más previsores, de hecho, están adelantando ya algunas compras navideñas por lo que pueda pasar. Pues este asunto, el de la energía, es lo que ha llevado debajo del brazo otra vez Pedro Sánchez a Bruselas, que se va a volver del Consejo Europeo tal y como se ha ido, otra vez con las manos vacías y sin un acuerdo inmediato para frenar el trepidante ritmo alcista que lleva la factura eléctrica. Sánchez buscaba un acuerdo global, porque esta situación no solamente afecta a España, y apostaba por la idea de una compra conjunta de gas, algo parecido a lo que hicieron con la vacuna del COVID, esa compra común y coordinada que ha funcionado razonablemente bien. Pero en esto, la compra conjunta, pues es mucho más compleja, porque, como señalan algunos expertos, cada país tiene una política diferente de compra, y no existen además infraestructuras suficientes de almacenamiento. Uno de los puntos más complicados para España es que hemos apostado por un modelo de energía renovable para acabar con el carbón. Es una apuesta de futuro, cuidará del medio ambiente, pero ahora mismo nos hace depender de factores como, por ejemplo, el tiempo, la meteorología, y sobre todo nos hace depender del precio del gas, ya que tenemos hasta 67 centrales de ciclo combinado que utilizan precisamente este combustible. Son menos contaminantes, pero ahora mismo, al precio que está el gas, la producción de energía resulta realmente cara. El caso es que ese pacto urgente y contundente que reclamaba Pedro Sánchez, apoyado también por otros países como Francia, Italia o Grecia, de momento no ha recibido el visto bueno de Bruselas. Solo ha conseguido que, por lo menos, no se aparque el tema, que se volverá a debatir en el mes de diciembre. Desde el gobierno español insisten en que la respuesta no pueden darla a los países de manera individual. De hecho, las medidas que anunció el pasado mes de septiembre el propio Sánchez como la panacea para bajar el precio de la luz, pues han resultado claramente insuficientes. Fue entonces cuando el presidente del gobierno también se comprometió a que a finales de este año pagaríamos por la factura total de la luz lo mismo que en 2018. Pues acaba el tiempo, ¿eh? Tic-tac, tic-tac, que diría Pablo Iglesias. Nos quedan 2 meses para acabar el año, y si todo continúa como hasta ahora, parece que Sánchez tampoco en esto va a cumplir con su palabra. Es viernes 22 de octubre. El día tiene también otras noticias destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Una bastante destacada porque es una última hora. El Tribunal Supremo acaba de responder al Congreso. Recuerda a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que tiene que inhabilitar al diputado Alberto Rodríguez, número 3 de Podemos, condenado a 1 mes y medio de cárcel e inhabilitación por patear a un policía en el año 2014. Del Supremo seguimos hablando porque un día después del pacto entre PSOE y PP, que deja pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Supremo ha advertido de que se colapsará por la situación del bloqueo del Poder Judicial. El Supremo avisa de que si los partidos no se ponen de acuerdo, la situación en el alto tribunal será insostenible, con 1.000 sentencias menos al año, lo que se dice un atasco, Pilar, y estamos para atascos a la justicia. Bueno, el volcán de La Palma ha arrasado ya casi 900 hectáreas, más de 20 en las últimas 24 horas. Ha destruido más de 2.000 edificaciones y amenaza con arrasar otras 137. Mientras tanto, la Guardia Civil investiga si el supuesto rescate de por tierra de los perros que estaban cercados por la lava pudiera ser constitutivo de delito. Eso, aparte de la infracción administrativa que conlleva que la persona o personas que pudieron haber efectuado ese rescate se saltaran los controles establecidos para evitar acercarse al volcán. Y el Ayuntamiento de Badalona votará la moción de censura contra su alcalde, el popular Javier García Albiol, el próximo 8 de noviembre. La oposición ha presentado esta moción después de que García Albiol apareciese en esos llamados papeles de Pandora, en los que se le vincula con una sociedad en Belice. Y todo preparado en Oviedo para la entrega esta tarde de los premios Princesa de Asturias, que vuelven al escenario del Teatro Campo Amor, aunque con un aforo limitado al 60%. Contamos también que CaixaBank y la Universidad Pontificia de Comillas ponen en marcha el primer curso de posgrado para formar especialistas en la administración de bienes eclesiásticos. Se pretende con él dar respuesta a la cada vez mayor necesidad de profesionalización y especialización de quienes administran los bienes de la Iglesia, ya que esta labor ha ido adquiriendo crecientes dosis de complejidad durante los últimos años. Precisamente la Iglesia celebra hoy la fiesta de San Juan Pablo II, fecha en la que hace 43 años comenzó el pontificado de Karol Wojtyla, el primer papa no italiano desde 1523 y sucesor de Juan Pablo I tras su breve pontificado de 33 días. San Juan Pablo II comenzó el que sería el tercer pontificado más largo de la historia hasta su fallecimiento en 2005 con su recordada frase y llamamiento: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya está aquí, llega el fin de semana del Clásico.
El domingo, 4:15 de la tarde, es el Barça-Madrid en el Camp Nou. Les separan 2 puntos en la tabla a favor de los blancos. Y en el equipo azulgrana, Víctor Navarro, la pregunta es cómo está Jordi Alba.
Pues el lateral izquierdo es duda para el Clásico. Acabó tocado el partido contra el Dinamo y con hielo en su tobillo derecho. Al tratarse de un Barça-Madrid, será el jugador y sus sensaciones quienes decidan si jugar, forzar o infiltrarse. De momento, hoy no ha entrenado con sus compañeros y mañana, en la última sesión previa al Clásico, decidirá si está en condiciones de estar sobre el césped el domingo en el Camp Nou.
En el Real Madrid, Ancelotti confirma que Carvajal y Hazard están disponibles y da su clave para el partido.
Yo creo que para nuestro equipo lo más importante siempre es defender bien. El problema para este equipo no es lo de marcar goles, es de no encajar. La mayoría del tiempo lo intento de focalizar los jugadores en este aspecto. Esto no significa que tú no tienes que atacar. Significa que cuando tú no tienes el balón, tienes que defender bien.
La jornada se abre hoy con el Osasuna Granada a las 9 y esta tarde la nadadora Teresa Perales recibe el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara ja en companyia del migdia de Cope Lleida. Ja saps que t'acompanyem fins a les 2, però que de dilluns a divendres estem amb tu des de Lleida, des de les 12:20 fins a les 2 de la tarda. Ara, al migdia de Cope Lleida, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de cinema, ho fem, ja saps, amb la Laura González, amb el divendres de cine. I després, cap a 2:15, l'Espai Groc, on parlarem de música, d'arts escèniques, d'espectacles. Marxarem cap a l'Auditori Municipal Enric Granados, cap a la Biblioteca Pública de Lleida i també cap al Caixa Fòrum a Lleida. O sigui que ja veus que unes quantes propostes. Res, simplement per complicar-te la vida, perquè l'agenda resulta que no la tenim prou plena de cara al cap de setmana, doncs jo te la complico i et dono moltes ofertes més. Després fes el que vulguis, el que puguis, anava a dir. Fes el que puguis, perquè jo no sé a tu, però a mi el cap de setmana em passa volant. És veritat que sempre acabo el divendres dient aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim, però és que és veritat, almenys a mi em passa així. En fi, anem a buscar aquesta previsió meteorològica, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí avui la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuem durant aquesta segona meitat del dia a la vessant nord del Pirineu amb cel ennupulat i encara amb alguna pluja que tindrà tendència a remetre durant aquesta segona meitat del dia i una cota de neu que baixa dels 2.000 als 1.600 metres. A la resta de comarques lleidatanes predominen durant aquesta tarda els cels poc ennupulats. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui baixen a la Vall d'Aran, a la resta canvien poc, màximes que arriben als 14 graus a Viella, 21 a Tàrrega i la Seu d'Urgell, 22 a Balaguer i Lleida. Tot això amb vent variable i fluix. De cara a demà dissabte començarem el cap de setmana amb una jornada molt estable, marcada pel cel força blau. Lluirà el sol durant tot el dia, excepte primeres hores del matí a la zona de la Vall d'Aran, on trobarem intervals de núvols baixos matinals. Les temperatures mínimes baixaran, encara amb algunes gelades al Pirineu, i les màximes canviaran poc. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem de començar parlant de successos. Detingut després d'una persecució policial a Lleida per conduir de forma temerària, begut i sense permís. Fixeu-vos que aquest titular el podríem anar exportant setmana rere setmana. O sigui, ni permís de conduir, de manera temerària conduïa, i a sobre, sota els efectes de l'alcohol. L'home, a més, ha insultat i intentat agredir els agents de la Urbana i s'ha resistit abans de ser arrestat. Ha passat al carrer, un tros de la persecució, al carrer Príncep de Viana, quan passaven 10 minuts de les 12 de la nit. És un home de 39 anys que, vaja, que fixeu-vos que al final, permís retirat per pèrdua de punts, per tant, vol dir que ja l'havia fet grossa, i tot el que hagués pogut passar i que al final no ha passat, afortunadament. Afortunadament, parlo de que hagués atropellat alguna persona o hagués embestit algun altre vehicle. També s'ha detingut un home per donar diverses puntades i un cop de puny a la seva parella a Lleida. L'home va ser arrestat per un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. I els Mossos demanen la implicació del poder legislatiu i executiu per acabar amb els cultius de marihuana a Catalunya. Es lliuren 209 felicitacions, 6 condecoracions i un reconeixement en el Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Ponent, i justament en aquest dia és quan han aixecat la veu també per demanar aquesta implicació, perquè ja veieu que darrerament s'està convertint en també una normalitat trobar plantacions a qualsevol racó de les comarques de Ponent. L'Ajuntament d'Alcarràs, per cert, ha arxivat l'expedient administratiu obert contra Esquerra arran d'una denúncia de la policia local. Tot i això, la investigació segueix el seu curs per la via judicial, tot i que encara no s'ha pres declaració a cap dels implicats. I els responsables del rectorat de la Universitat de Lleida han fet ja diverses peticions a les regidories d'Urbanisme, de Serveis Urbans i de Medi Ambient de la Paeria per informar de la plaga de rates al pàrquing del rectorat. Han demanat solucions contra els rosegadors que es troben fora de l'edifici, concretament a l'aparcament, que és de titularitat municipal. La universitat també reclama més neteja davant d'aquesta situació. Els veïns de la zona també estan preocupats perquè les rates fins i tot pugen als arbres del petit bosquet que hi ha al pàrquing. Asseguren que surten per tot arreu, així com per les escales posteriors per accedir a l'edifici. Per la seva part, ara sí, l'Ajuntament diu que estan treballant per reduir la presència de rosegadors al carrer davant de les queixes dels ciutadans. I acabarem dient que Municipalia ha tancat amb un 18% més de visitants i bones expectatives. La consellera Vilagrà va anunciar, per cert, la pròrroga dels Puosc fins al juny del 2022. Va, que fem una pausa i parlem de cinema el divendres de cine amb la Laura González.
COPE Lleida.
Estàs informat. Estàs escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en premios.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
I amb aquestes primeres notes de la sintonia ja saps que tot seguit parlem de cinema el divendres de cine i que ho fem com sempre amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs comencem l'espai del divendres de cine. Ja saps que al final et parlarem de les estrenes de la cartellera, però abans doncs, parlem de 40.000 coses. La veritat és que jo crec que ja parlem de més notícies del món del cinema que no pas ja de la cartellera. De totes maneres, també diré que la cartellera ja no són el que eren. Abans parlàvem de 8, 9, 10 estrenes, ara bastant menys, eh?
Bueno, va per setmanes, això. Hi ha setmanes més prolífiques i hi ha setmanes més minsetes.
Ja.
Pues bueno.
Bueno, mira, anem amb una darrera hora, que això doncs, ja ha corregut com la pólvora, mai millor dit, aquest matí, però és una notícia d'aquelles que de tant en quant passen, que si ha de passar, passa als Estats Units, sempre, perquè ha de ser una producció de Hollywood, però d'una pistola que hauria de ser de fogueig al rodatge d'una pel·lícula i que al final no era de fogueig, que tenia bales de veritat i que li ha costat la vida a una persona i ha quedat ferida a una altra. Explica'ns qui són els protagonistes d'aquesta macabra història.
Doncs mira, tot això s'ha produït durant el rodatge de la pel·lícula Independent Rust i el que ha executat el tir ha sigut Alec Baldwin, l'actor Alec Baldwin, i bueno, ha acabat amb la vida de la directora de fotografia Alina Hutchins i ha ferit al director de la pel·lícula també, que està, bueno, està hospitalitzat. No sé l'estat, desconec, el director Joel Souza. I bé, pues ha passat això, es pensaven que era una pistola de fogueig, vale, durant el rodatge, i bueno, pues realment, pues vale, és de veritat. Això també va passar amb la pel·lícula del Cuervo, sí, amb el fill de Bruce Lee, Brandon Lee, que també va morir d'un tret fet per una arma que suposadament era de foguet.
Sí, sí.
Però bueno, a vegades pues, el món del cinema pues, passen aquestes coses. Vull dir, la 13 s'ha de revisar 50.000 vegades. Passa que en produccions, pues, si més és, pues, bueno, pues, si no tens personal per fer-ho, pues, mira, passen aquestes coses.
Home, ja, però sembla estrany.
Accidents laborals...
Sembla estrany. Clar, el problema que tenen és que als Estats Units, com que sí que estan autoritzats a fer anar armes de veritat, la gent pel carrer... Perquè, clar, aquí seria difícil que et canviessin bales per unes de veritat, perquè la gent no en tenim per casa de bales, però allí potser és més fàcil, en fi, bueno, més fàcil, o més probable, que tampoc és una cosa que passi cada dos per tres, però ha passat unes quantes vegades i bueno, i amb resultats tràgics, vull dir, al final amb una persona morta. En fi, bueno, no sé si quan surti al cinema aquesta pel·lícula tindrà més... la gent l'esperarà més per aquest incident. Espero que no, que sigui per la qualitat cinematogràfica.
Se tracta d'un western. Ja. I els westerns... és difícil que la gent vagi al cine a veure westerns avui en dia. Bueno. S'ha perdut, igual que els peplums. O sigui, fas una cosa molt espectacular en estil Gladiator o estàs abocat a que la gent que vagi a veure la teva pel·lícula mentre estigui als cines... Ja. La gent fa molt filtro ara amb les pel·lícules que va veure al cine.
Bé.
O sigui, ara sí, no, bueno, la economia no dona per... Ai, mira, me'n vaig a veure una pel·lícula aquesta, a veure si és bona o dolenta, curiositat. No, la gent mira de què van, qui surt, si van al cine ja sabem per què hi ha aquella pel·lícula en cartellera.
I si escolteu els crítics, ull, que no sempre l'encerten. A més, jo he anat a veure pel·lícules que m'han encantat i la crítica l'havia deixat per terra. I a l'inrevés, Vull dir que a vegades també això dels crítics s'ha d'agafar amb pinces. Però escolta, què has estat veient aquesta setmana?
Doncs mira, a veure, jo aquesta setmana, com bé saps, perquè ja t'ho vaig dir que ho faria, he estat veient la segona temporada de Another Life. Mm-hmm. Vale.
Has acabat?
Estat veient... no.
Estàs a punt.
Me falten tres capítols per acabar-la.
Ui, ara és la trama final, ja.
Sí, és la trama final, quan jo me començo a enganxar la sèrie.
I
no?
Què, com està anant l'experiència?
Ostres, jo crec que massa ingredients...
Ah,
per a una sèrie de ciència-ficció, o sigui, vas a tenir una cosa, o naus, o intel·ligències artificials, o alienígenes, o conspiranoia, però centra't en una cosa. Yeah. I aquí és com que estan tocant molts palos, i al final, si compliques molt una sèrie que durant una temporada té 10 capítols de 45 minuts, ja no et dona temps a explicar-ho tot.
A veure si van per una tercera temporada...
Home, segurament, perquè es va pel capítol 7 i no paren de liar-se les coses,
bueno.
Saps?
Bueno.
No sé.
Què més has estat veient?
Doncs pues mira, estic veient La Fortuna, la nova sèrie d'Amenábar, que m'està encantant. O sigui, estic enganxadíssima amb aquesta sèrie. Tinc ganes cada setmana de que surti un nou capítol. Està
aquesta, aquesta és la que et lliberen només un capítol per setmana.
Sí, és d'aquest
estil,
sí.
Vale. Sí. No, és... la... te deixen enganxat. Sí, sí,
sí. No, i no només això, sinó que la temàtica i com està feta la sèrie, doncs m'està agradant molt.
Ja.
Perquè va sobre una empresa americana que troba un pecio, un barc enfonsat, ¿vale?, de quan els espanyols tornaven d'Amèrica amb tota la seva economia, artesans i tal, que havien estat allí, havien anat a fer les Índies, que es deia,
sí.
Doncs tornaven, no? I el barco doncs se va enfonsar suposadament per un enfrontament amb un vaixell anglès. Llavors hi ha un americà que troba el vaixell i se'l vol quedar. Clar, allí, al sistema americà tot és privat i aquí a Europa tot és proteccionisme.
Sí, sí, no? És veritat, tan diferents que som.
Sí. Llavors, pues, bueno, és una mica la batalla legal, però no només això, sinó tota la investigació, tota la història, els personatges... No sé, molt ben filada. M'està agradant molt. La veritat que des d'aquí felicito a Alejandro Amenábar, que no sempre m'agraden les coses que fa. M'agraden menys les coses que fa amb diners que les que ha fet sense diners. Quan encara no era ningú, m'agradava més.
Bueno, potser ara ja. Sense diners havia d'avispar una mica més l'ingent. Bueno, no sé això. Saps quina he acabat jo de veure?
Quina t'ha acabat de
veure? Solo Asesinatos en el Edificio.
I vas dir que també estava agradant aquest
Disney film. Plus, amb Martin Short, Steve Martin i Selena Gomez.
Sí.
M'ha agradat molt, mira què et dic. A més, crec que està molt ben feta, i, aviam, és que Martin Short i Steve Martin és que no poden fer-ho malament, o sigui, no, ja saben el que fan. I...
Entenc que és una comèdia.
Sí, és una comedieta, sí, dic comedieta perquè dura poc cada capítol, per tant no es fa pesat, és de mitja horeta cada capítol, i ja he acabat la primera temporada, que acaba amb un altre assassinat, suposo, per una segona temporada, dins del mateix edifici. Per tant, Solo Asesinatos en el Edificio. Qui pugui tenir accés a Disney Plus i vulgui veure una sèrie... sí, és un humor negre, perquè al final hi ha assassinats, o sigui, hi ha morts, però clar, Martin Short i Steve Martin, al final, són còmics, i que és light, per entendre, vull dir light, que no has de pensar molt, tampoc, té les seves cosetes, però tampoc has de pensar molt i ben executada. Us la recomano de veritat. En fi, escolta, parlem del Festival Som Cinema, que ja tenim la 12a edició, eh? Ja ho vam dir, estem al mig de la 12a edició, de fet.
Sí, exacte, encara teniu dos dies per anar a veure alguna de les pel·lícules, com us deia el Ricard, doncs, bueno, fins al dia 24, que és diumenge, doncs podeu anar a veure, doncs, ja no una seixantena de pel·lícules, ¿vale?, com les que s'han presentat,
ja. No? No.
Sí, però ja encara es projectaran. Com us vaig explicar ja la setmana passada, doncs ja en aquesta edició del festival 18 llargmetratges, 9 dels quals són de ficció, 6 documentals i 3 en sessió especial, I després també hi ha 47 curtmetratges, 13 dels quals són de secció oficial de ficció, 5 documentals i 11 al concurs de som secundària i 18 d'escoles de cinema.
Vale?
Aquest festival trobareu que projecte produccions a diferents puestos de la ciutat de Lleida, on està el Funàtic, l'Auditori del Campus, de Cap Pont, a Ilerna o al Cafè del Teatre.
Déu-n'hi-do.
Vale? Són els diferents escenaris. Espera, perquè encara tinc una altra cosa que dir-te de les que fan a Lleida aquest cap de setmana, perquè se celebrarà el Dia Mundial de l'Animació.
Ah.
I ANIMAC, el Festival Internacional d'Animació de Lleida, l'ANIMAC, doncs fa una projecció a les 7 de la tarda el diumenge al Caixa Fòrum. Val? És una activitat gratuïta, però cal una reserva prèvia. És un llargmetratge coreà, una comèdia romàntica per a adults, però bueno, és per més de 12 anys. Està catalogada per més de 12 anys.
A veure
anys.
Si la gent ho respecta.
Vale. Doncs bueno, a tu jo crec que t'agradarà aquesta, vale?
Ah, sí?
Bueno, atraparà els amants dels triangles amorosos i l'animació cartoon.
Vale.
Jo te la recomano, Ricard,
vale.
A veure què et sembla.
Va, que estem...
I és una activitat gratuïta, vull dir que l'únic que has de fer és ficar-te en contacte amb el Caixa Fòrum i allí demanar...
Apuntar-se, perquè hi ha el límit d'aforament
sí.
I ja està, i això s'ha de respectar.
Clar, sí.
Estem a setmana i dos dies perquè arribi la castanyada. A d'altres llocs anomenat també el Halloween, però la veritat és que al món del cinema ha donat més de si la temàtica de Halloween que no la castanyada. O sigui, no hi ha massa pel·lícules de castanyada. Laura no ha tirat per aquí, eh? No han tirat per aquí.
Mira, podria fer una pel·lícula de terror sobre una castanyera.
Però per què ha de ser de terror? O sigui, terror és Halloween. La castanyada no ha de ser de terror, ha de ser alguna cosa tendra, no? De família, d'amics...
Jo m'imagino la castanyada,
sí,
la castanyera, de terror. Seria total.
Bueno, perquè tu ja ho has tintat amb la influència de Hollywood, però bueno... Però bueno,
pues mira, sí. Ara que parlem de castanyes, se veu que hi ha una pel·lícula que no l'he vist, he llegit el llibre, del Caso Hartum,
ai, Déu meu.
Que igual la miro.
Vale,
que és
d'assassinatos
i tal.
Bueno, Halloween, que ja està aquí això,
Halloween. Pues mira, s'estrenarà avui, de fet s'estrena la 12a pel·lícula de la saga Halloween, com te quedes? O sigui, 11 pel·lícules des de l'any 78, me penso que és la primera.
Els actors no són els mateixos, ja suposo,
I tant.
Ah, sí?
La primera pel·lícula és Jamie Lee Curtis i aquesta torna a ser Jamie Lee Curtis.
Torna a sortir, caram.
Sí, que per cert, van a la premiere de la pel·lícula, d'aquesta nova pel·lícula de Halloween, disfressada de sa mare a Psicosis.
Ah, sí?
Saps? Sí, sa mare de... com es diu? Jennifer Leigh?
No sé.
Ai, com se diu? La de Psicosis.
No sé.
Jason Leigh? Bueno, son pare era Tony Curtis.
Sí.
I sa mare era... Espera, que tu haig de buscar, perquè que no sàpigui jo, la tinc la seva cara al cap, saps? I ara li necessito...
No, sé qui vols dir, és la Janet Leigh.
Janet, veus? Havia de començar amb Jota.
Bueno, ho he buscat perquè jo tampoc dels noms sóc fatal. Janet Leigh, és veritat, és una gran actriu també,
Doncs bueno, 11 pel·lícules donen per a que te facis una mica de lío sabent amb quina va primer, quina va després. Hem de dir que la primera, pues, la de John Carpenter, és la bona, com qui diu.
Però a veure, tot això no tindríem el problema si quan se fan les pel·lícules se fessin amb l'ordre que toque. El problema és que fem una, dos, tres pel·lícules i com que hem tingut èxit, llavors ens ve allò de anem a fer la prequela i llavors tirem cap enrere i després fem un món paral·lel i després tornem a tirar endavant i enrere i al final llavors resulta que necessitem un manual d'instruccions per veure la saga sencera.
Pues corre, agafa boli que jo t'explico
pues
el manual d'instruccions.
A veure, com ho fem?
Us donaré tres opcions d'arcs argumentals que hi ha, vale? El primer, que és l'ordre clàssic, doncs abasta un arc argumental que, bueno, en cada lliurament es va tornant més sobrenatural i fantàstic i on se coneixen els orígens de la maledicció de Michael Myers des d'una perspectiva del mite i del folclore cèltic, vale? Aquest visionat comprèn la de Halloween de 1978, Halloween 2 del 81, Halloween 4, perquè la 3 és una entrega única, vale? O sigui, una entrega que es va fer com a parte. Vale. Pues això, la 4, que és del 88, el retorno de Michael Myers, la 5, la venganza de Michael Myers del 89 i la Halloween 6, la maldició de Michael Myers del 95. Aquesta és la primera opció, vale? Tu te veus aquestes, que crec que són 5 pel·lícules, vale? I ja tens un arc argumental acabat.
Vale, ja
tens l'opció 2.
Ah, vale, vinga.
aquesta trama, pues, quasi no hi ha continguts sobrenaturals, ¿vale? És el format més slasher, no?, que se'n diu. I bueno, Mike Myers i Laurie Strode són germans i la, pues això, més suspense, terror, sang i fetge. Aquests lliuraments, pues, serien, pues, la de la primera, la segona, la de Halloween, 20 anys després, H20, que la van fer el 98, clar, després del 78, la del 98, i Halloween Resurrection del 2002. Ara anem al cànon actual, perquè puguis anar a veure la dotzena entrega que es fa aquest any, que encara hi haurà una tretzena. Com te quedes? És que hi haurà 13 pel·lícules de Halloween. Vale? Pues el cànon actual, pues, va amb Michael Myers i Laurie, que és la Jamie Lee Curtis, doncs no són germans. Vale? Al reduir-se a només dos lliuraments de pel·lícules, fins ara, vale? Ara hi haurà el tercer, doncs té un to més original al de John Carpenter, vale? Centrant-se, doncs, en el terror, en el suspens i en el slasher. Llavors, agafa la de Halloween del 78, la de Halloween del 2018 i la de ara. Vale, que Halloween Kills se diu, Halloween Kills.
Vale.
Després hi ha dos remakes que va fer Rob Zombie de les pel·lícules de Halloween, que són la del 2007 i la del 2009, que es diuen Halloween i Halloween 2. Vale? I són, pues, dos remakes que va fer, pues, això, aquest director, que també és músic i que li agrada molt el gènere, va dir, ostres, jo li vull fer un tribut a Michael Myers.
Pues
i va fer aquests dos remakes. I com us deia, l'entrega única, que és la part 3 de la saga, que és Halloween 3, temporada de brujas, que simplement agafa el personatge de Mike Myers i el presenta 10 anys després del seu intent, bueno, del seu assassinat a la segona pel·lícula. I és de l'any, no sé si 82 o 85, no ho he acabat de trobar.
Vale, ja m'he perdut, després m'ho passes.
Ara... Ja t'has perdut, no? Sí. Ja t'ho passaré. Si t'interessa, ja sé que no t'interessa gens.
A més d'això, però jo ara prefereixo el camí que no hi hagi sang i fetge.
Pues prefereixo el camí de la fantasia? Ostres, sí. No ho diria pas, eh? Jo potser prefereixo...
La de sang i fetge ja et dic jo que no.
Però si no són pel·lícules tampoc que facin por, vull dir, no.
És igual, no.
El cine slasher és això, com Scream, com sé lo que hicisteis el último verano.
Bueno.
Lo que passa és que són belles, clar, del 78 les veig belles hasta jo. Però...
Bueno, escolta, hi ha estrenes per ser aquesta setmana?
Pues sí, quatre estrenes. Mira, Halloween Kills, com us deia.
Hombre, Halloween, vinga.
Pues bueno, us explico l'argument.
Bueno, després sí. Vols dir que canvia gaire l'argument?
No, sempre és el mateix. Doncs bueno, aneu-la a veure i ja m'expliqueu vosaltres.
No, explica'm, va, fes-me uns 5 cèntims.
Doncs bueno, la nit de Halloween, en la qual Michael Myers, doncs, torna sempre, no? Doncs s'ha acabat, vale? Minuts després de que la protagonista amb la seva filla i la seva neta deixin tancat i cremant a Mike Myers, doncs la Laurie es dirigeix ràpidament a l'hospital per tractar-se de les seves ferides, creient que tot s'ha acabat. Però quan Michael Myers aconsegueix alliberar-se, el seu ritual sagnant continua, mentre que la protagonista, doncs, lidia amb el seu dolor i es prepara per defensar-se i serveix d'inspiració perquè tot el poble, doncs, s'aixequi contra aquest monstre imparable que és Michael Myers, que és com un fantasma m'ha ressurgido.
Michael Myers és el de la màscara.
El de la màscara, sí, correcte. Bueno, i tot això, o sigui, s'està cobrant una venjança de bullying. Ahí lo dejo. També té rerefons, no? Potser John Carpenter va patir bullying de petit
pues i
la pel·lícula per, saps? En plan, jo, els que me van fer això, els hi faria això,
pues
saps?
Igual.
I al final té rerefons.
Va, venga, que canviem de història. Només afegiré que si en lloc del Halloween fessin la castanyada ens estalviarem tant cine de terror. Però bueno, i tant patiment.
Que no et facin la castanyada de terror, jo t'ho dic.
Però per què ha de ser de terror? Torno a dir, la castanyada no ha de ser de terror. Ha de ser una cosa bucòlica, familiar o d'amics.
Home, jo penso que té sentit.
Romàntica.
Perquè, clar, a l'octubre ja anem tots... Bueno, ara no, ara fa molta calor, no? Però a l'octubre ja anem tots més tapadets, el misteri de quitar davant d'aquella caputxa, saps? De torrant castanyes.
Bueno. Vinga, què més? Perquè això em sona música francesa.
Doncs sí, Crònica francesa. És l'última pel·lícula del director Wes Anderson.
Ui, aquesta, vale, té bona pinta, que sí?
Sí, té un repartiment de luxe. Mira, Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody, Benicio del Toro, Frances McDormand, Shawarcy Ronan, Timothée Chalamet i Owen Wilson, entre d'altres. ¿Vale? És una carta d'amor al món del periodisme ambientada a la redacció d'un diari estadounidenc en una ciutat francesa fictícia al segle XX, amb tres històries doncs, interconnectades entre si. Les pel·lícules de Wes Anderson sempre són molt coloristes. Teniu, per exemple, Moonrise Kingdom, teniu Isla de Perros, que és l'última que va fer així d'animació, teniu el Viaje a Darjeeling, que penso que també és seva, com era l'altra... Pues, si busqueu Wes Anderson a internet us sortiran totes les pel·lis. Fantástico Mr. Fox, també és seva. Vull dir, el tio toca tots els pals i com a tret així diferencial, pues això, que fa unes pel·lícules molt coloristes amb uns guions pues, tendres i bueno, està bé.
Surt el Bill Murray.
Surt Bill Murray.
I a partir d'aquí tots els demés. Home, Bill Murray és un actor que té a l'esquena ja força experiència al món del cinema.
És que jo ja no sé si lo de Bill Murray és més mitificar-lo. Perquè clar, és veritat, és un actor que dintre del cinema, el cinema ja mateix l'ha mitificat amb pel·lícules com Zombieland, en el que és com, oh, Bill Murray, saps? Clar, no. I al final, no sé si és tan bon actor.
Ja. Igual va pagar perquè sortís això a la pel·li, però bueno, és igual. Bueno, què més?
Què més tenim? Vinga, doncs ens anem a França amb la comedieta lleugera costumbrista Entre Roses. Vale? La Yves, doncs, crea les roses més famoses del món, però ara està passada de moda i està amargada i, bueno, a la vora de la fallida de la seva empresa, no? Llavors, el seu fidel assistent, doncs, se li ocorreix la idea brillant de que podria canviar les seves vides per sempre. Llavors, doncs, la dona aquesta fa uns tallers ocupacionals, vale? I... té idees per renovar la seva empresa. Ho deixarem en idees, perquè no vull fer spoilers de res.
Pues res,
però,
té
bueno,
idees.
Hi ha certes enveges amb una altra empresa de roses i tal, però ja us dic, comedieta lleugera costumbrista. Vale. Què més tindrem? Tenim una pel·li d'animació també que es diu Ronda Error, que va sobre un robot i un nen, i l'amistat entre aquests dos. És una pel·lícula d'animació britànica i està ambientada a un món on els robots, doncs, com us dic, s'han convertit en els millors amics dels nens, i explica la història del Barney, que és un nen d'11 anys que descobreix que el seu amic robot pues, no funciona del tot bé, vale? Perquè ha estat danyat durant el transport del seu lliurament. No?
Ah.
Llavors, quan un robot no funciona bé, pues, pots tenir una aliada com Terminator, la rebel·lió de les màquines.
Bueno,
no?
Sí, pot anar així, però també pot anar bé.
No, però està espatllat, ja no és amigable, ja és un robot que li diu les veritats a la cara al pobre nen, que a més és un nen una mica marginal.
Però a veure, això és una pel·lícula infantil?
És una pel·lícula infantil,
val.
No, i certament suposo que té els seus tocs de gràcia.
Home, la veritat és que tampoc es van esforçar massa pel títol, Ronda Error.
No, i a més te diré una cosa.
No m'agrada el títol.
La pel·lícula també aborda el tema de com els joves i els nens estan enganxats a la tecnologia actualment.
Ja. Mira, saps? És un tema totalment actual.
Claro.
Per desgràcia.
És com el nen demana el robot perquè tots els altres nens tenen el robot. Ja. Clar, i jo penso que és una mica una analogia de tots els nens tenen una tablet d'aquest model. O tots els... M'explico? Vull dir, una mica... Com condiciona als nens l'ús de la tecnologia en l'actualitat,
sí.
No? I com hi ha les diferències econòmiques entre uns i altres també a nivell de la tecnologia que consumeixen. Ara amb la pandèmia es va veure que doncs, molts nens a casa seva doncs, no tenien un ordinador disponible per fer les classes online.
Sí, sí.
Llavors,
totalment d'acord. Per cert, bueno, t'esperaràs a la setmana vinent o ja vas aquesta a veure Halloween aquesta?
Pues no aniré a veure Halloween. Ma germana anirà... Es disfraça de Michael Myers i ella va a veure-la.
Ah.
Jo, si vaig al cine, vaig a veure James Bond, que la tinc pendent encara.
Vale, però vas disfraçada
o
no?
James Bond o Dune?
Però no. No vas disfraçada de James Bond.
No vaig disfraçada de James Bond.
No, molt bé, doncs divendres de cine amb la Laura González. Home, també és allò per fer ja el dia especial del tot. Vas al cinema i un va disfraçat i tot. Vaig a una feinada, només em faltaria això. Laura González, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Un 13 de mayo de 1902 se jugó el primer clásico de la historia. Así nació una de las máximas rivalidades del fútbol. Este fin de semana Barcelona y Real Madrid se vuelven a ver las caras.
Y lo vamos a vivir en Tiempo de Juego.
¡Qué rico es celebrar las cosas!
Este domingo, el clásico.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Un partido de infarto con el mejor equipo de la radio española. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Me encanta que los planes salgan bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Doncs apa, que comencem l'Espai Groc, camí cap a les dues de la tarda. Ja saps que ara donarem moltes, la resta ja de propostes del món de les arts escèniques, de la música, dels espectacles en general, de la cultura, doncs perquè, per fer-t'ho difícil, per posar-te l'agenda ben plena de cara al cap de setmana, ara que sí que és veritat que seguim en pandèmia, però que les xifres i la sensació és que tot va baixant, mantenint aquelles històries que ja sabem sempre, la mascareta, la mica de distància, llocs ventilats, etc. Podem gaudir de la cultura, de la música i dels espectacles en general. Mira, comencem el nostre Espai Groc parlant amb l'Alfons Reverter, que és el director de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, i que fa temps que no parlàvem amb ell. Alfons, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt content d'estar amb vosaltres.
I la veritat és que la notícia, que és una gran notícia, una grata notícia, i és una d'aquelles notícies que ens ajuden a comprendre de que a poc tot torna amb una normalitat, és que l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell recupera justament aquest cognom, la part de simfònica, oi? Torna a la configuració simfònica.
Efectivament, estem molt contents perquè, bueno, amb totes les vicissituds que ha generat la pandèmia i les restriccions que això ha comportat, doncs ens hem hagut d'adaptar tot aquest temps, hem explotat i explorat molt els formats de música de cambra, els formats d'orquestra amb una dimensió més petita, però doncs estem molt engrescats en la possibilitat, doncs, que ja aquest cap de setmana agafem l'orquestra amb tota la seva dimensió i tornem a fer l'orquestra simfònica i amb un superprograma que no us podeu perdre ningú.
Escolta, això de l'orquestra simfònica, què vol dir? De quants músics estem parlant?
Mira, quan parlem d'una orquestra simfònica estem parlant d'una orquestra que té totes les seves famílies que la integren al complet. És a dir, com bé sabeu tots, doncs l'orquestra té una secció de corda i amb ella sola ja podem fer algun tipus de repertori, o podem tenir una petita secció de vents i llavors podem fer un repertori clàssic que té corda i vent, doncs, jo què sé, com un repertori més tirant a sinfonia de Mozart o de Haydn, però quan ja tenim doncs tots els instruments de fusta, tots els instruments de metall, la família de les cordes, la família de les percussions, i estan tots, doncs podem fer programes com el d'aquesta setmana en què tenim el gust d'oferir a tothom doncs precisament una sinfonia com és la quarta sinfonia de Tchaikovsky, que és una obra d'aquelles que és una catedral sonora, que ens agradarà molt que vingui tothom a escoltar-la perquè és molt bonica. Mm-hmm.
Per cert, us dono la plana web, és ojc.cat, perquè pugueu seguir l'actualitat de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, ojc.cat, i del concert que ara ens parla el seu director, Alfons Reverter. És un concert que demà dissabte estareu al Teatre de l'Amistat de Mollerussa, i que diumenge és quan el porteu a la sala de l'Auditori Enric Granados.
Efectivament. Nosaltres procurem ser fidels als nostres principis fundacionals, que són doncs retre'ns a la ciutat de Lleida i també al territori. I amb aquesta producció doncs això s'encarna amb el fet de presentar el programa el dissabte a les 8 al Teatre de l'Amistat de Mollerussa, un grandíssim teatre, i el mateix programa fer-lo a l'Auditori Enric Granados diumenge a les 7. I per tant, doncs, creiem que aquesta sinfonia de Tchaikovsky, juntament amb el concert de violí de Beethoven, que és un altre monument de la música de la música sinfònica i amb una grandíssima solista com és Amaya Berry, una gran violinista belga, doncs creiem que farà un programa d'aquells que ens farà pensar que això de la pandèmia ha sigut un malson i que no ha passat, i el programa està on està.
Per cert, que amb aquest concert doneu el tret de sortida a la temporada, que és una xifra rodona per vosaltres, és el vostre 20è aniversari.
Efectivament, en broma, són 20 anys d'orquestra, sí, sí. D'una lluita realment doncs, per consolidar un projecte cultural de propietat pròpia de les Terres de Lleida i que està al servei de tots els ciutadans i ciutadanes de la demarcació, òbviament també a fora i per la gent que vingui des de fora, però al servei de vertebrar una cultura sinfònica dins d'un territori tan gran com és el territori de Lleida. I han passat 20 anys en els que hem superat moltes dificultats i suposo que ens han quedat moltes per superar, però els que esperem que tothom vulgui celebrar aquests anys, aquests 20 anys, amb la idea de que és un patrimoni de tots, que està per sobre de les persones i que és un llegat cultural que cal preservar.
Clar. Doncs escolteu, si voleu acompanyar-los, a més, aquestes dates que us les expliquem i de vegades passen sense plena ni glòria, després quan passen uns anys dius, escolta, mira, el concert aquell del 20è aniversari, doncs és aquest és l'inici de la temporada del 20è aniversari, no us ho perdeu, estan dissabte a demà a les 8 del vespre al Teatre de l'Amistat de Mollerussa i diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori Municipal Enric Granados, a la Sala 1, a la Gran, aquesta que tota la gent que hi entén ens diuen que és de les millors d'Europa a nivell sonor. Alfons, suposo que tu estaràs d'acord amb això.
Sens dubte. Lleida és una ciutat afortunada. Hi ha ciutats que fan una despesa econòmica molt gran per fer una sala de concerts o dues sales de concerts i no els hi surt cap de bona.
Sí.
I Lleida és afortunadíssima perquè té un auditori com l'auditori Enric Granados amb una sala excel·lent, una sala de càmera dins del propi auditori, sí. de la mateixa qualitat. Uh-huh. I després té un teatre d'òpera, que és la Llotja, que té una acústica, una visibilitat i uns recursos que fan que Lleida, l'únic que fa falta és que tots ens ho creiem al 100% i que apostem perquè hi ha les eines per convertir realment Lleida en una capital de la cultura de la Catalunya interior i que faci contrapès a lo que de vegades pesa massa, que és l'ús abusiu de les capitalitats, en aquest cas de la gran capital.
Sí. Totalment d'acord. Doncs a la temporada Lleida.cat, teniu tota la informació i com comprar les entrades i també a ojc.cat, allí també teniu els enllaços per comprar les entrades.
Després d'aquest concert en tindrem un altre al novembre amb la cinquena de Beethoven, un programa fantàstic que també el disfrutarà tothom. El gener presentem ja, que estem presentant a continuació la primera de Mahler, en fi, després vindran encara altres programes amb repertori, música d'aquí, amb obres en càrrec, amb música dedicada a Granados, en fi, una varietat de coses que fa que tothom que estigui la música, que vingui a escoltar l'orquestra de casa.
Sí,
això ho ha de fer tothom,
sí,
perquè la de casa és la més important, és la que està aquí, ha estat sempre, i la que hi serà quan d'altres pues ja potser no hi siguin o no puguin venir. Aquesta és la que hem de defensar.
Sabeu quina és la de casa, que ho diu l'Alfons? És l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Aquesta és la de casa. Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Hem parlat amb el seu director, amb l'Alfons Reverter, a qui li torno a donar l'enhorabona perquè pugueu tornar a ser l'Orquestra Simfònica que éreu i que us estreneu amb aquesta temporada que porta la xifra ja aquesta rodona de la 20a temporada. Alfons, felicitats a tot l'equip.
Gràcies.
I a tu mateixa.
Us esperem a tothom diumenge, i si voleu anar a Mollerussa dissabte, però si no, a tots els lleidatans, aquí a l'auditori. No falteu, ens hem de fer-hi tots.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I seguim a l'Espai Groc, ara marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, allí tenim a la seva directora, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal, bon dia?
Hola, què tal, molt bon dia.
Doncs tenim un altre cap de setmana per endavant, a més, avui hem parlat amb l'Anabel Ramos, hem fet les nostres... Bueno, l'Anabel ha fet les propostes
literàries. Ja saps que tenim nom a l'espai, a la llibrera, que, per cert, les he presentat a la... Era una noia que ens havia proposat aquest nom i resulta que es coneixen. Si és que Lleida, Lleida té un problema greu amb aquest aspecte, però vaja.
És molt petit, sí, molt bé. Bueno, a Lleida també aprofito des d'aquí per felicitar la llibreria La Sabateria perquè, bueno, ha sortit una de les 9 primeres llibreries petites més boniques del món.
Bueno, pues,
i escolta, penso que amb tota la raó. O sigui que des d'aquí felicitem a la llibreria perquè, bueno, és un reconeixement important.
A més, també afegiré que almenys a la ciutat de Lleida obrir una llibreria o tenir una llibreria, mantenir-la oberta, comença a ser una tasca de valents, i de valentes, perquè, per desgràcia, abunde poc. I dic a Lleida, però a Barcelona jo crec que, n'hi ha molt poques també ja, cada vegada n'hi ha menys.
Bueno, ara ha hagut un boom de noves llibreries i de tot.
Petites,
però
petites amb encant.
Sí, i el comerç en general, bueno, té una època complicada.
És complicat.
Complicada, per això, bueno, aprofito això
no,
per
no,
felicitar
la llibreria. Em sembla molt bé. Antònia Capdevila, què ens expliques des de la biblioteca?
Mira, jo us explico que aquest dilluns tenim, tornem a fer, recuperem les sessions presencials del documental del mes. A més, les persones que vinguin estrenaran les butaques noves que hem col·locat a la sala, unes butaques molt còmodes, molt xules, a poc a poc anem arreglant la sala. I aquest mes, el dilluns a les 6 de la tarda, tenim el documental El retorn, la vida després d'Isis, de la directora Alba Sotorra. Aquests documentals, com sempre, recordar que es pot venir a la biblioteca presencialment o qui vulgui també es pot inscriure i els pot veure en línia durant 15 dies. En aquest cas, del 25 d'octubre al 7 de novembre. Si entren a la nostra pàgina web, ho podran veure.
Molt bé.
Després, comentar que continuem tenint l'exposició A Nation in Retreat, que és aquesta exposició sobre l'exili, i que, a més, el dia 3 de novembre, per la gent que vulguin ja es poden apuntar, per la visita guiada. Les visites guiades que s'estan fent, la gent les està disfrutant molt. L'exposició, jo us la recomano de venir a veure-la, tant l'exposició com els documentals que es poden visionar al mateix claustre. I bé, és una exposició que la tindrem fins a finals de novembre i bueno, que recomano a les persones que passin per la Rambla o que no vinguin directament a la biblioteca que entrin un momentet a veure-la perquè val molt la pena. Fa fer unes bones reflexions.
Bueno, entreu a la biblioteca, que això jo us ho recordo cada divendres, que no us diran res, no et fa falta ni el carnet per entrar a la biblioteca.
No, per això et dic, però a més aquesta exposició tampoc és molt gran i bueno, jo la recomano. I després avui just han posat també una exposició de petit format, que és una exposició que la dinamitzarem amb escoles i amb centres juvenils. És una exposició fer dintre del projecte Biblioteques sense fronteres i aquest any tracten un tema molt interessant, que és, l'exposició és Saps de què està fet el teu mòbil? Són quatre panells en els quals s'explica una mica la procedència dels materials que formen part del mòbil. Una mica per conscienciar-nos tots plegats, quan tenim un mòbil a la mà, el trajecte que fa
sí,
i
d'on
procedeixen els materials. És una exposició que ja et dic, es dinamitzarà per escoles, estem ja concertant visites amb escoles. Bueno, pensem que és una bona manera de que tots ens conscienciem d'aquest tema.
No, em sembla acertadíssima, perquè a més hem de començar a oblidar allò de canviar de mòbil cada any, que al final fer un mòbil porta darrere una despesa no només de matèries primeres, sinó d'energia i de transport i, per tant, de contaminació. I hem de ser molt més conscients de tot plegat. I qui diu mòbil ja diu moltes altres coses, que potser fins ara estàvem molt alegres amb aquest tema.
És que al final ens sembla que tot és gratuït i que tot arriba d'una forma gratuïta a tot arreu i no és així. Les coses tenen el seu cost i en aquest cas penso que està bé de saber quin és aquest cost.
I tant. Molt bé, doncs gràcies, Antònia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara marxem cap a Blondel. Està amb nosaltres també la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Un divendres més.
Un divendres més. I recordeu que fins al mes de gener un trosset del Prado segueix instal·lat i obert per tota la ciutadania al Caixa Fòrum, Maribel?
Així és, així és. Tots els dies de la setmana a excepció doncs, dels diumenges per la tarda, i recordar que aquest dissabte, és a dir, demà a 6:45 puntualment, oferirem doncs, una visita guiada adreçada al públic general, conduïda per una de les persones que forma part de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida. Uh-huh. Dèiem, són 43 obres, totes elles del Museu del Prado, des del segle I abans de Crist fins a mitjans del segle XVIII. El públic que visitarà doncs, l'exposició farà literalment un recorregut per l'Olimp dels Déus, el qual doncs, a través doncs, de nombroses doncs, obres, 43 obres en concret, reconeixerà déus, deeses, herois i heroïnes. Uh-huh. Val a dir que és una exposició que val molt la pena i que realment doncs, recomano d'una forma doncs, intensa doncs, a les persones que ens estan seguint, perquè és com tu deies, Ricard, és una oportunitat única que tenim doncs, aquí a la ciutat de Lleida.
No, aviam, vull dir que viatjar a Madrid és genial i tal, però a vegades no tens el temps i menys després d'estar un temps al Museu del Prado. Doncs escolta, el CaixaForum t'ho ha portat aquí. Vam parlar amb la persona responsable de l'exposició,
Amb el comissari,
i són 19 sí. segles que hi ha concentrats sí, sí. aquí al CaixaForum.
Concentrats, sí, sí. I llavors, si es pot, i tenim, doncs, oferim doncs, aquesta possibilitat no?, de fer la visita comentada demà a 6:45 del vespre, com és habitual, com cada dissabte.
Mm-hmm. Molt
d'acord?
Bé.
Molt bé. I bé, Ricard, si em permets, tenim també doncs, una setmana també plena d'activitats. M'agradaria recomanar doncs, especialment als nostres radioients una audició íntima que tindrem doncs, el dimarts, dia 26 d'octubre, a les 7 de la tarda. En aquesta ocasió tindrem a dues grans intèrprets, una del violí, que és Tatevik Khachatryan, que és una violinista armènia, i l'Alba Ventura, al piano, les quals, conduïdes per Xavier Chavarria, ens explicaran doncs, quins són els seus secrets, quines són les seves vicissituds, les seves vivències personals a l'hora doncs, d'interpretar les diverses peces musicals. Val a dir que aquesta sessió que oferim doncs, al públic de CaixaForum Lleida, que s'emmarca sota el cicle Audicions Íntimes, no és ben bé un concert, no és una conferència, és més que un concert. No? És una sessió en la qual els músics per un costat i la música que interpreten juntament amb el públic realment són els protagonistes d'aquesta sessió de música que oferim doncs, durant tres dimarts consecutius a CaixaForum Lleida. Uh-huh. I bé, insisteixo que aquest dimarts doncs, tenim a dues grans artistes, una violinista armènia i una pianista catalana.
Molt bé.
I bé, de cara a dimecres dia 27 d'octubre, també a les 7 de la tarda, tindrà lloc doncs, una conferència que porta per títol Match Fiction, Matemàtiques i Crispetes. En aquesta conferència, a càrrec de Clara Grima, que és professora titular de Matemàtica Aplicada a la Universitat de Sevilla, descobrirem com són d'importants les matemàtiques a la nostra vida. No? Val a dir que d'una manera o d'altra apareixen
a tot arreu, Maria.
A tot arreu, no? I bueno, i al llarg doncs, d'aquesta conferència...
Fins i tot al lloc més insospitat apareixen.
Així és. I al llarg d'aquesta xerrada doncs, descobrirem d'una manera doncs, molt amena, però també molt didàctica, com les matemàtiques doncs, van ajudar als aliats a guanyar la Segona Guerra Mundial, per exemple, o també ens demostrarà la Clara Grima un teorema a partir del qual es pot aconseguir doncs, guanyar un milió de dòlars.
Ah, bueno. A veure.
Sí, sí. Parlem-ne. O com gràcies a les matemàtiques pots aconseguir que t'eliminin del cens, no? Però bé, és una conferència que jo recomano també intensament.
És per adults, i Maribel?
És per al públic general, però sí que val a dir que el nostre públic cada vegada doncs, està canviant i moltes vegades doncs, tenim entre nosaltres, doncs, tenim a nens i nenes que ens acompanyen en les conferències de tarda. Mm. Perquè els temes que plantegem doncs, són temes que són interessants per tot el ventall d'edats.
Molt bé. Molt bé, doncs grans propostes, la veritat és que propostes bones i potents, les que ens arriben també des del Caixa Fòrum. Antònia Capdevila i Maribel Tos, escolta, que com sempre un plaer, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, Bernan.
¿Quién es ese tico?
Clint Eastwood es...
Joe Kidd, estaba en la cárcel.
Vamos, Joe.
Y Joe Kidd significa... problemas.
Tengo 3 cargos contra Joe Kidd. Resistencia a la autoridad, alteración del orden y caza envedado.
Quiero ver a un hombre llamado...
Joe Kidd.
Joe Kidd está detenido.
El sábado por la tarde...
Suerte, amigo.
En 13.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Celebrity Cruises. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Todo incluido desde 865 euros más tasas con hasta un 20% de descuento y págalo en 6 meses.
El barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.